la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un dissabte més aquí, a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, en primer lloc, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. El programa d'aquesta setmana comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el sabies què, una càpsula de conscienciació sobre els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals, la galeria dels experts, parcs urbans de Catalunya, famosos i solidaris amb els animals i la natura, i l'entrevista, avui amb en Jordi Ferrés, educador de gats. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Carme Méndez, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Comencem notícies aquí a la veu dels animals, programa de l'ONG ADA a Ràdio Estel. Fins quan ha de durar el martiri dels animals durant el seu transport per ser matats? Ahir divendres, 14 de juny, va celebrar-se el Dia Internacional en contra del transport d'animals vius a llargues distàncies. L'ADA, un any més, hi ha participat i ha fet difusió d'aquesta important campanya. Milions d'animals, vaques, vedelles, bens o porcs destinats al consum humà són transportats vius durant recorreguts de grans distàncies. Entre ells hi ha animals joves, femelles en avançat estat de gestació, alguns ferits i altres malalts que han de viatjar amuntegats dins de camions i de vaixells en unes condicions totalment lamentables per a qualsevol ésser viu. Els accidents, l'esgotament, l'estrès, la deshidratació i les malalties formen part del patiment que es veuen obligats a suportar en aquests trajectes, que poden durar tant dies com setmanes. Diversos vídeos i informes han posat de manifest en reiterades ocasions aquestes situacions, denunciades per les entitats animalistes, com ho ve fent l'ADA des de fa molts anys. La manca evident de benestar animal augmenta quan els individus són transportats en vaixells en els quals no és possible de conèixer el tractament que reben, unes embarcacions que tenen com a destí principal països de fora la Unió Europea, on per absència de lleis se'ls agreuja el patiment des del moment que són descarregats i fins que són matats. A Espanya, més concretament, aquests vaixells surten dels ports de Tarragona i de Cartagena. Just fa unes setmanes us informàvem que el Regne Unit posava el punt i final a l'exportació d'animals vius destinats al consum alimentari. Després de 50 anys, el projecte de llei per prohibir-ne el seu transport fora de les fronteres superava la darrera etapa al Parlament britànic i ja aviat es convertirà en norma estipulada. Un pas molt important i necessari pel benestar de milions d'animals que haurien d'adoptar també la resta de països. A Europa, el reglament per la protecció dels animals en el transport està paralitzat des de l'any 2004. El passat desembre, la Comissió Europea va redactar una nova proposta amb mesures per millorar el benestar dels animals, que queden molt per sota de les expectatives que estan sol·licitant les entitats animalistes des de fa ja dues dècades. Aquesta normativa haurà d'esperar per ser aprovada els resultats i combinacions que es derivin de les recents eleccions que van celebrar-se el passat diumenge 9 de juny. L'ADA, que fa anys està sol·licitant de posar fi al patiment de tots els animals destinats al consum alimentari al llarg del seu transport, es pregunta quins interessos s'amaguen perquè no pugui acabar-se amb aquesta situació. Si la cadena de fred permet transportar carn, com és que es continua consentint el transport dels animals vius en deplorables condicions. I més coses, potenciació dels ratpenats al Montseny. El Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny ha tancat definitivament l'accés a les antigues explotacions mineres que hi ha al massís, amb l'objectiu de protegir les colònies de ratpenats o muricecs, com els hi diuen a Lleida. Darrerament s'ha detectat un increment de les persones que accedeixen a les mines i que posen en perill aquests mamífers. El Montseny va acollir una activitat minera important al llarg del segle XX. Actualment queda un gran nombre de mines abandonades que, a més, es consideren hàbitats d'alt interès per la conservació de diferents animals, com són els ratpenats. Dins d'elles s'hi han localitzat 21 de les 30 espècies que hi ha a Catalunya, la meitat de les quals estan incloses dins del catàleg de fauna amenaçada del país i són, per tant, animals protegits. Els ratpenats són els únics mamífers voladors que existeixen al planeta. Acostumen a utilitzar les cavitats de les mines per hivernar, criar o refugiar-se a les seves migracions. La presència humana en aquests llocs els hi provoca perjudicis, perquè en dificulta, per exemple, el seu descans que fan de dia. A causa del seu aspecte i dels seus costums nocturns, han estat menyspreats i víctimes de falsos mites i llegendes. Finalment, després de moltes reivindicacions, se'ls han reconegut els beneficis importants que porten als diferents ecosistemes. Eliminen un volum significant d'insectes i eviten, així, l'ús abusiu de pesticides en els camps d'agricultura. I també exerceixen com a pol·linitzadors i afavoreixen la dispersió de llavors. I diversos centres educatius de Catalunya celebren l'aniversari de la xarxa d'escoles verdes. Un miler d'alumnes de 160 centres educatius d'arreu de Catalunya van participar la passada setmana a les activitats organitzades per commemorar el 25è aniversari de la xarxa Escoles Verdes al Mont Sant Benet, el monestir medieval situat a la comarca del Bages. Les Escoles Verdes són centres que incorporen en el seu projecte educatiu el compromís per fomentar la cura, el medi ambient i la sostenibilitat per al planeta. Aquesta xarxa, creada fa 25 anys, té actualment a Catalunya més de 800 centres integrats per dur a terme aquesta tasca necessària de conscienciar els joves i fer-los capaços de realitzar gestos per construir un món millor. Dependrà en bona part d'ells el futur del planeta en què els hi tocarà viure.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Secció Sabies què? Avui parlarem de Bill Travers.
Alguns dels nostres oients els hi resultarà coneguda aquesta música. Es tracta del tema principal de la pel·lícula Nascuda lliure, Born Free. La pel·lícula, que va ser filmada en 1965, narrava una història real d'amor i comprensió envers els lleons, que obtingué molt èxit i que va ser guardonada amb diferents premis. El personatge central, anomenat Elsa, era una lleona nascuda a Kènia. Els actors protagonistes van ser la Virginia McKenna i el Bill Travers, i les experiències viscudes amb els lleons durant els 10 mesos de rodatge van marcar un abans i un després amb les seves vides, iniciant, a partir de llavors, un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. L'actor Bill Travers tenia ja una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, però va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista. A 1967 torna a l'Àfrica a filmar el documental titulat Els lleons són lliures, amb tan bona acollida que es va convertir en un famós clàssic als Estats Units. Posteriorment, també els babuïns, elefants i d'altres espècies salvatges van ser tema dels seus documentals, denunciant la captura i captivitat dels animals i les seves negatives conseqüències. A la seva experiència personal, Travers li afegia el seu talent creatiu, motivant i transmetent una nova visió envers el món salvatge i la relació que tenim amb la natura. Junt amb la seva dona Virginia McKenna va fundar la World Free Foundation amb el lema de conservar la vida salvatge. Més tard, Zoo Check, focalitzat en el patiment dels animals dels zoos i amb l'objectiu d'aconseguir millorar les instal·lacions i les condicions de vida dels seus captius residents. Travers, que ja de jove havia desenvolupat una especial sensibilitat cap a les persones que patien i la capacitat per entendre, valorar i respectar la diversitat de països i les seves diferents cultures, molt sovint comentava: "No és que m'interessin més els animals que els éssers humans. Senzillament, el que m'interessa és la vida." Fins al moment de la seva mort a l'any 1992, Travers es va mantenir ferm i actiu lluitador, havent aconseguit transmetre a l'opinió pública una visió més crítica i també un canvi d'actituds envers els zoos i els animals captius.
Els pastors i la defensa de la terra, els hàbitats i els animals.
Un espai promogut per l'ONG ADA per a conèixer alguns exemples i posar en valor aquest model de pagesia pels múltiples beneficis que reporta al seu entorn.
Rodrigo González, pastor de cabres a Villalba de la Sierra, Cuenca, exemplifica com tractar amb respecte i llibertat als animals beneficia de retruc al medi ambient.
Me llamo Rodrigo González Garrido, vivo en Villalba de la Sierra, que es un pueblo chiquitito de unos 400 y pico habitantes de Cuenca. Está a la entrada del Parque Natural de la Serranía de Cuenca y tengo un rebaño de unas 250 cabras en extensivo con las que hago leche, o sea, hago con la leche de las cabras hago distintos tipos de quesos y algún yogur. Y la empresa se llama La Cabra Tira al Monte. Mi objetivo principal es el bienestar de los animales, que las cabras estén como cabras, vivan como cabras, salgan todos los días al campo, se relacionen entre ellas. El bienestar medioambiental también, al ser de ganadería extensiva, que aporta muchas cosas buenas, productos de calidad, tanto la carne como los lácteos. Y luego un bienestar también para mi trabajador y para mí, o sea, es lo principal, esas tres cosas. También una cosa importante, que yo a las cabras no les doy antiparasitarios, las ivermectinas que les limpian, pero a la vez todo animal escarabajo de estos peloteros, los que se alimentan de las heces, si les has puesto eso a las cabras se mueren. Esos insectos son principalmente importantes para meter la materia orgánica dentro del suelo, porque lo que hacen es cogen las cagarrutas, hacen bolitas, las entierran en el suelo y eso lo mezclan e integran la materia orgánica en el suelo, hacen que mejorar por la permeabilidad y las características del suelo. Si matamos todos esos animales, al final las cagarrutas se quedan en la superficie, no se integran en el suelo y no se hace el ciclo completo.
Heu escoltat Els pastors i la defensa de la terra, un espai de l'ONG ADA per divulgar els múltiples beneficis que reporta aquest model de pagesia. Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Maria Sabater, biòloga i responsable de I Can Walk, una comunitat especialitzada en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Meduses, com curar-ne la picada en els gossos?
Existeixen nombroses espècies de meduses a les nostres platges. Aquestes tenen unes cèl·lules anomenades nidòcits que, perquè ens entenguem, són com unes microagulles que injecten substàncies tòxiques. Les utilitzen a mode de defensa i per a paralitzar les seves preses. El grau de toxicitat dependrà de l'espècie i de les lesions causades. I van des d'un lleuger picor a ferides molt doloroses o la mort en cas extrems. A part del grau de toxicitat, els símptomes dependran del pacient, la seva salut, pes, etc. Els nostres gossos són presa fàcil per la seva naturalesa curiosa i poden arribar a apropar-se de manera intencionada a les meduses per conèixer aquest nou amic gelatinós. La sintomatologia acostuma a ser dolor, picor, enrogiment de la pell, inflamació, dificultats respiratòries, queixes o plors. Un cop l'han picat, cal extreure qualsevol resta de tentacle amb molta cura. No deixar que rasqui la zona ni se la llepi i netejar la pell amb aigua sempre salada. Mai amb aigua dolça, ja que podrien provocar una descàrrega de toxines per un xoc osmòtic. En qualsevol cas, el millor és anar a un punt de socors on els socorristes ens poden ajudar. I mai aplicar-se ni aplicar en el nostre gos pomades sense consultar abans amb un metge o veterinari.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Maria Sabater, biòloga i responsable d'Ican Walk, especialistes en rutes de senderisme per fer en companyia dels nostres gossos. Podeu trobar-ne més informació a www.icanwalk.es.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amigues, amics i animalons. Avui ens anem cap a França, però no per la cançó francesa, sinó recordant una big band de molta qualitat. Tot venia del seu promotor, un conegut pianista polifacètic, que és el Claude Bolling, nascut als anys 30 del segle passat, i que als 14 anys ja tocava el piano i que ha sabut desenvolupar-se a través de la seva gran carrera entre el clàssic, els melòdics i la composició amb el jazz. Escoltem la seva big band, que no té res que envejar a les grans nord-americanes, a músics solistes d'una gran personalitat i que avui es recorden composicions del Django Reinhardt, del famós Hot Club de França. Escoltem, doncs, Nymphaeas i Tears.
Yeah.
Equador del programa, aquí, matí de dissabte, som a la veu dels animals i la natura, el programa de l'ONG ADA aquí a Ràdio Estel. Ja situats, és temps per l'entrevista. I avui parlem, novament, perquè ja col·laborador d'aquest programa, de gats. I ho fem amb en Jordi Ferrés, que és educador de gats. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Jordi, que té una trajectòria llarga, la recordem una mica per si de cas, perquè ja amb 25 anys va anar a fer feina a The Cat Survival Trust, una ONG britànica que tenia cura de felins salvatges. Va ser també a Sud-àfrica, va treballar al CAC, el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia d'aquí de Collserola, a l'any 2003. I a partir del maig, no, del 2004, Jordi, ho dic per introduir una mica la gent que encara no et conegui, va ser quan vas començar a tenir aquesta idea de començar-te a dedicar allò, anar per les cases i tenir cura una mica dels problemes que tenien els gats, no?
Sí. El maig del 2004, efectivament, sí. Se'm va obrir la llum. A través de, bueno, a vegades, de gent que em venia, no? I em deia, ostres, doncs vam tenir un problema i no sabíem què fer, vam fer això, vam donar el gat, inclús ho vam sacrificar, que deies, ostres, però què passa aquí? I aleshores se'm va encendre el llum de dir, crec que hi ha un forat aquí per mi.
I has estat durant tots aquests anys, i ja estem parlant d'uns 20 anys, per tant, no sé si ho comptes, no sé quants animals hauràs atès.
Moltíssims. Jo crec que tinc una mica de registre, entre 3.000 i pico, vora 4.000 visites en tots aquests anys. I posa que com a mínim, dos gats per casa, doncs compta que, doncs jo què sé, hauran passat, hauré vist 10, 12, 15.000 gats, no ho sé, moltíssims.
Déu-n'hi-do, tota aquesta trajectòria. Bé, el que fas bàsicament és això, no? És anar a les cases i veure doncs, si hi ha problemes, si et criden o no, perquè el gat o la persona o qui sigui hi ha algun problema de convivència, perquè no ha de ser pròpiament un problema de l'animal. Avui volem parlar d'una situació especial, que és quan portem un nou gat a casa i ja en tenim un altre. Sí. És a dir, no és només una novetat per ell, sinó que, a més, ja hi ha un altre animal, no? Són recurrents, aquestes situacions? És a dir, fas molta feina en aquestes situacions o no?
Sí, perquè molta gent no s'atreveix a fer-ho ells mateixos. Hi ha gent que sí que s'ho fa, val? Hi ha gent que no s'atreveix, o hi ha gent que ha tingut una mala entrada i de seguida ha dit, sí, fora, fora aquest miquet i que ho faci ell. I sí, és molt comú a la meva feina. El que és molt important és que triem bé el gat que portarem si ja en tenim un. Però això és molt important, és clau, és donar-nos més números per tenir èxit que la cosa funcioni. Com ho sabem, això? Generalment el que hem de fer és portar un gat que sigui molt semblant al nostre en quant a, sobretot, la manera de jugar. Val? Ja no tant l'edat, que sí que influeix, influeix molt el sexe, perquè els gats mascles tenen una manera de jugar concreta i les femelles una miqueta diferent.
Sí.
I per tant és important saber quin tipus de gat tenim. Si tenim un gat que és molt esbarat, si és molt juganer, si és molt follonero, si li agrada molt mossegar i esgarrapar. Si tenim un guerrer, haurem de portar un altre guerrer. Si tenim una princeseta, una altra princeseta. Si tenim un gatet tranquil·let, doncs ja podem portar una gateta tranquil·leta o un gatet tranquil·let. Vull dir que a vegades jo aconsello molt el mateix sexe. Perquè tenen tendència a jugar les mateixes coses, sobretot els mascles, que els agraden molt les baralles i les batalles i les pinyes, i això a les gatetes no els agrada gens. I amb el temps això pot esdevenir un problema perquè genera una angoixa, el gat empenya, la gateta doncs, ha d'anar fugint, la gent va renyant, el gat no el disfruta, la gateta tampoc, la família pateix, i a vegades és perquè hem triat malament. A vegades portes el que portes, i és que ens vam trobar un gatet al carrer i el vam portar a casa, d'acord, llavors afrontarem el problema i veurem quines solucions tenim. Però d'entrada és important que si tinc un gat, haig de veure quin tipus de gat és i a partir d'aquí portar un gat en conseqüència. Un error greu, per exemple, tinc un gat d'una edat avançada, 10 o 12 anys, i porto un cadell. Cagada. Perquè, clar, un cadellet, què passa? El merder tot el dia juga amb preny enrere. I què farà quan vegi l'altre gat? Anar-li al darrere. Llavors aquests gats sèniors o ja grandets, doncs d'alguna manera els sobrepassa la situació. Llavors genera també un estrès i sembla que el petit és dolent. I clar, de dolents no entenc res. El que hem fet és que ens hem equivocat. Aquest és un exemple flagrant, no?, de portar un gat cadell amb un gat gran, per exemple. És com organitzar un partit de tennis amb una persona de 70 anys i un de 20. Ningú s'ho passa bé, no està equilibrat i no...
Clar.
No hem fet bé el matchmaking, que se'n diu.
Clar, quan, com dius tu, per exemple, anem a una protectora o podem adoptar un gat de carrer, clar, no tenim aquestes, o moltes de les dades no les tenim. En el cas d'una protectora sí que seria, bàsicament, doncs, preguntar, com a mínim, no? Encara que no sapiguem sí. Com és aquest animal, preguntar aquests trets bàsics, no?
Sí, és important, sobretot si la protectora el coneixen, aquest gat, on realment el coneixen molt, 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 és a les cases d'acollida, perquè una casa d'acollida és un gat que, diguéssim, és com si fos teu, i el tens 3 mesos, i en 3 mesos el coneixes el que fa i el que desfà. Llavors, si vas a una casa d'acollida, encara t'ho diran més bé que en un refugi, perquè en un refugi vulguis que no hi passen prou hores, un gat quan està rodejat de 54 gats no és el mateix que segurament serà a casa, a vegades la gent s'ho ha trobat, vam anar a buscar un gat tranquil i ens van enganyar perquè aquest gat... No et van enganyar, el que passa que allà doncs els gatets no són ells mateixos moltes vegades i experimenten més un punt de timidesa i de passar desapercebuts i després quan arriben en un lloc on, diguéssim, tot és favorable i estan tranquils, doncs llavors surt aquell gat més real. I a vegades els voluntaris, per més que vulguin, doncs tampoc cacen realment com és aquell gat. Quan porta molt temps aquell gat al refugi, llavors doncs una mica ja se'l coneix. Però en fi, evidentment, en un refugi, una protectora, et podran guiar molt més de quin tipus de gat és edat i que el vegin doncs, bellugant per allà, és més actiu, tal. El que és actiu, ja ho sabem segur. El que potser és una mica més tímid, igual a casa potser no ho serà tant, però el que és actiu amb un refugi ho serà a casa teva, segur també.
Clar, i allò per exemple, pot passar amb les parelles, no?, que dius, home, som tan diferents que al final ens acoplem, no? Al final fem... Això passa, també? O pot passar alguna vegada?
Si en el tema del joc i l'exigència es porten bé, és que, de fet, hi ha gats que són molt diferents entre ells i, de fet, es porten molt bé. Jo, per exemple, tinc 2 gats, són 2 mascles, jo en tinc 3 en total, però en tinc 2 que són 2 mascles, que tenen uns 9 anys ara, tots dos, i s'entenen molt bé l'hora del joc, però són molt diferents. Un és molt tranquil i molt relaxat, i no és que ni obre la boca, pobret, i en canvi l'altre és molt exigent, és molt pesadet, enrena, emprenya, sempre és el primer que engega el fullon, i són molt diferents, però s'entenen molt bé. Aleshores, com que això, evidentment, no és una ciència exacta, això que he dit del mascle i la femella, és a dir, és més aconsellable i ens en sortirem millor. Però, per lo general, doncs, bueno, no, és a dir, no cal que... A vegades es pensa un que, com que és molt carinyós i aquest també és molt carinyós, se vindran. Tampoc té que ser així, val? Però dir, no és una ciència exacta. Lo important és que es respectin, perquè a vegades també hi ha gats que són molt emprenyadors a l'hora de jugar amb l'altre i emprenyen, però després ja està. I l'altre ho accepta, no hi ha cap problema, després s'estimen i dormen junts i es llepen, l'únic que no s'entenen és a l'hora de jugar. Això pot passar, però moltes vegades el que passa és que el gat emprenyador no respecta. I si no vol jugar a mi, m'ho adjudico. I aquí comencen els problemes.
Un gat, Jordi, viu millor sol o en companyia?
No, no, sempre en companyia. Sempre, sempre, sempre. Sempre. Hem de trobar el company, companya ideal, però sempre serà aconsellat un altre gat. Perquè amb un altre gat pot fer coses que fas entre gats. Perquè les persones te les estimes molt i fas moltes coses i és fantàstic, però amb una persona no pots pujar i baixar escales corrents com un boig, ni tirar-te per sota d'un llit i anar per racons i fer coses de gats i a veure quan has anat al sorral què has fet i què has deixat de fer. A més a més, mai estarà sol. La soledat al gat no li és gens bona. Hi ha gats que porten fatal la soledat, però la soledat la porten fatal a vegades de que la gent sigui durant tot el dia. Ja no et parlo de que te'n vagis un cap de setmana o 10 dies de vacances. Sempre és superaconsellable, sempre us diré, poseu dos gats en lloc d'un. Ja viu bé un gat, no vol dir que no pugui viure bé, però viurà molt millor i estarà molt millor amb un altre gat amb qui sobretot s'entengui, s'estimin i juguin.
Clar, ho dic perquè hi ha com aquesta concepció de dir, no, el gat és independent i ja viu bé sol, no? Però, clar, moltes vegades veiem que no és així, tampoc.
No, no és així. Hi ha gats que ho pateixen molt. I això és una mica com les persones, no? Jo a vegades poso aquest exemple a les cases, no? La gent, que més que menys, tothom s'agrupa i vol tenir parella i família i tot això. I la gent vol compartir. La gent té una tendència a compartir. I els gatets també els agrada compartir, perquè comparteixen molt entre ells. I les persones, si volem, doncs mira, podries ser llorassol tota la vida. Per què? Perquè tens el món sencer allà fora. I t'hi pots accedir quan vulguis, pots fer el que vulguis. En canvi, un gat no pot accedir a l'exterior. O sigui, el seu univers, el seu planeta, tota la seva vida serà aquelles quatre parets que són casa nostra. Aleshores, ha de tenir tots els estímuls possibles. I el millor estímul per un gat sempre és un altre gat, sempre. Per tant, aquesta pregunta és molt fàcil de respondre. Sí, la soledat, no, gràcies. Que hi ha gats que són difícils, que hi ha gats que no els agraden massa els gats. Jo tenia una gateta fa anys que no li agradava, bueno, vaig anar a buscar ja gran, estava enfadada amb el món i amb tot plegat i no volia veure gats ni res, hi havia l'altre gat a casa i sempre l'engegava a cagar, no volia estar amb ell i ell, pobret, doncs ja al final ja se'n va cansar i aquest gat, malauradament, quan es va morir, la gateta va trobar molt a faltar, però molt a faltar. Llavors, ella no s'hi volia relacionar, no semblava que no volia jugar, no hi volia fer res, però li estava molt bé tenir-lo a casa. I el dia que va faltar, unes ploreres, uns drames, uns estressos i unes angoixes que no era normal amb aquella gateta que me'l tenia... No el tenia fregit perquè no li deia res, però és que passava d'ell. I al final pues, ja no li deia res. Ja es contentava amb mi, tenia la gateta i estava content. Però a mi em feia llàstia dir que aquests dos no es relacionen bé. Però, en fi, hi havia respecte i es portaven bé. Però resulta que la gateta després va resultar que, vaja, que això d'estar sol amb ella no li anava. I segur que era el perfil d'aquest que sempre es diu que gat ha d'estar sol. Per què diuen això a vegades en alguns llocs? Aquest gat ha d'estar sol perquè no es porta bé amb altres gats. Pues perquè han tingut males experiències, però això no vol dir que no s'hagi pogut gestionar aquell lli que va anar malament. I com que doncs, ha anat a dues cases i no s'ha portat bé amb els gats, doncs se li posa una etiqueta de que no pot estar amb gats, que aquest gat ha d'estar sol, i això no és així. Serà per molt que sigui així, i sempre s'ha de veure i s'ha de treballar. I serà saber què s'ha de fer.
Un exemple perfecte, per tant, per veure exactament doncs, això, aquesta necessitat, que com nosaltres també tenen els gats de poder estar en companyia. Tenim la teoria, Jordi, ho recordem que parlem amb en Jordi Farrés, que és educador de gats, que som a la Veu dels Animals i la Natura, programa de l'ONG ADA, aquí a Ràdio Estel. Tenim de moment la teoria, com dic, ara anem a la pràctica, ara portem el gat a casa i com el presentem amb l'altre gat que ja tenim?
Doncs mira... És molt més senzill del que s'explica d'aquestes coses, de les separacions i les històries, perquè es comencen a separar ja hi estarem atents. La millor manera de presentar gats, quan presentes un gat i un adult, ai, un adult i un cadell, és molt senzill. És el mateix, però és molt més senzill, cadell, ja no et dic res, no? Però per presentar dos gats, anem a posar dos gats adults. Jo arribo a casa amb el transportim, amb el gat em fa el transporte, m'arribo a casa, el poso, diguéssim, potser al menjador, a la zona, diguéssim, còmoda o més activa de la casa, tanco portes, i, evidentment, hi deixo el meu gat, que ja tinc a dintre. I llavors vull que el meu gat vegi el gat nou dins del transporte, i que digui, et, aquí hi ha algú. I vull que el gat de dintre, el transporte, vegi que n'hi ha un d'allà, per allà rondant. I que tots dos siguin conscients de qui són. El que no podem fer és arribar a obrir i que no es vegin i que es trobin de sus. Llavors això és un drama fatal. Val? Llavors ja són conscients d'aquest moment. I hi ha atenció perquè, per general, els gats no són com els gossos que estaven allà al piticant i ja donen quatre petons i ja juguen la majoria. No és que sigui així, però el gos és molt fàcil. El gat no ho és gens. Llavors, passats uns minuts en què tothom es calma, gats i persones, i tothom més o menys està assumint la nova novetat, recordem que portem un gat que l'hem hagut d'agafar d'un puesto que també és molt important de com l'hem agafat i quines tests li hem fet passar a l'hora de posar-lo transportit, que no és una assignatura senzilla, i també influeix en com arriba aquell gat a casa, però bé, que sigui com sigui, arriba un punt que haig d'obrir la porta del gat, del transportint. Intentaré que el gat de casa estigui una mica lluny, que el vegi, sobretot és molt important que vegi com surt de la gàbia i que l'altre quan surti, tot i que estarà mirant de tot arreu, però que més o menys sàpiga on és l'altre gat, i en el moment en què el gat ja surt del transportint, per seguretat i per precaució, el que faig és posar-me al mig entre dos gats per evitar que l'un vagi cap a l'altre o l'altre cap a l'un. És a dir, evitar la distància curta. M'interessa que es vegin, m'interessa que perquè el gat és llenguatge corporal absolut, no els hi has de dir res, ells s'ho expliquen tot, ells ho fan tot, i el paper que juga la persona que està en el mig, en aquest cas jo moltes vegades, però qui presenta els gats a casa seva, que pot ser la persona de casa, es posa una miqueta al mig per dir, a veure, mireu-vos, però llunyet. I llavors l'altre, doncs, evidentment, comença més o menys a investigar. Clar, hi pot haver-hi reaccions de tota mena. Pot haver-hi el gat que està superespantat i de seguida es posa d'un sofà. N'hi ha un que és més de dir, bueno, doncs mira, doncs jo vaig investigant-ho tot i ja em sembla bé. I a partir d'aquí veiem com van els primers minuts. I el normal és que, en fi, que pugui haver una certa tensió, però que hi hagi un cert aspecte, tu per aquí, tu per allà, i si tot més o menys va bé, al cap d'uns certs minuts, X, els que un cregui, els que un vegi que tothom està més tranquil i excepte una estona, ja començo a obrir portes i ja començo a fer que el gat faci el tour per la casa, podent-lo acompanyar, si puc, i a partir d'aquí, bueno, doncs ja van passant les hores i els dies, i si tot va bé, i no hi ha hagut massa tensió, ni massa problemes, ni res, ni tan sols separo per la nit, intento veure com passen la nit, si veig algun problema, algun norme, alguna cosa que em fa por, sempre serem a temps de dir, doncs, separo perquè no ho veig clar, perquè és una cosa que m'ha fet por, que no m'ha agradat, digui com vulguis, però si la cosa més o menys aguanta, anem tirant, perquè moltes vegades amb això tindràs prou per presentar els gats. Ells amb els dies, mica en mica, ja van trobant la manera de mirar-se, d'expressar-se, de trobar-se i de veure quina afinitat tindran, perquè això no ho sabrem mai fins que ho provem.
És a dir, allò que es diu moltes vegades també de no, els separem uns dies, no, que no es vegin, que no es trobin, que tinguin territoris diferents, clar, això en principi no.
Clar. Això no, perquè moltes vegades genera una línia invisible a que els gats els hi costa, el gat de casa diu, ostres, què passa, jo ara no puc anar a l'altra banda, no sé què passa, hi ha algú raro, la gent està histèrica, noto que hi ha allà un gat, què passa, em foto nerviós, i el dia d'obrir portes tot és molt dramàtic. O a vegades la gent m'ha dit, diu, mira, jo vaig intentar-ho fer i el tercer dia vaig haver d'obrir portes perquè era impossible tenir el gat, sobretot el de casa, tancat amb les portes i tal, i miolant, i és una bogeria, saps? És a dir, allò d'aguantar 15 dies, hi ha molta gent que no l'ha pogut aguantar perquè hi ha gats que no ho poden suportar, aquest confinament. Aleshores, un gat té un espai i no pot suportar que li tanqui l'espai. Igual pots tenir un ratet, però vam, 15 dies hi ha hagut gent que anirà al tercer dia a l'obrir perquè això era insostenible.
I per últim, Jordi, no sé... Bé, evidentment, aquestes situacions, doncs, els presentem i es pot reaccionar de moltes maneres. En el cas que vagi bé, tot va bé. En el cas que hi hagi algun conflicte, doncs, de quina manera hem d'intentar mediar o podem mediar nosaltres?
Això ja és més delicat, perquè si tenim un conflicte, diguéssim, on hi ha una certa violència, on hi pot haver, o puja molt la tensió, el que acostuma a passar a la gent és que no sap el que ha de fer. I la gent l'acostuma a cagar. perquè la gent renya o la gent s'enfada, es pensa que ha de ser posar autoritari. Un gat no el pots controlar, no és com un gos. Un gat fot un bot i puja per una paret i t'esquiva i es poden posar molt histèrics i és molt dramàtic. I sempre que hi ha això, truca l'educador de gats. Mm. I quan veus que se t'escapa de les mans, truca. Truca, em digues, vale, d'acord, no m'ha sortit prou bé o he tingut por o m'ha anat bé tres dies i el quart dia va passar una cosa, ens hem espantat, deixa'm trucar amb aquesta persona i que m'ajudi. És això, és a dir, quan un... Perquè és, sobretot si en cas de on hi ha una certa violència, és delicat, a vegades la gent em truquen de Valladolid, de Salamanca, de Càdiz. Escolti'm, que tinc un problema, dic, miri, això jo ja haig de ser, perquè no el puc ni guiar ni per telèfon ni per videotrucada, perquè hi ha un cert risc de que prengui mal tant gats com persones, perquè la gent es fot pel mig i el gat et casca. Mm. Aleshores, és delicat. Doncs quan hi ha aquest punt, no és que doni consells, que haig de venir perquè això s'ha de veure. I si no ho veig, doncs, clar, et diria, doncs, mira, t'has de posar i t'has d'espavilar com puguis i fer que no es barallin i que no s'acostin. Però, clar, això és la meva feina. I hi ha vegades, ja em fan flipar els gats, doncs imagina't algú que està completament desbordat.
Doncs aquí ho teniu, el Jordi Ferrés, per contactar-lo també, si en cas que tingueu alguns d'aquests problemes. Se'ns ha fet curt, com sempre, però bé, parlarem més vegades. Parlarem de gats, evidentment, amb en Jordi, perquè els gats, els felins, són uns animals extraordinaris. Totalment. Jordi Ferrés, moltes gràcies de nou per donar aquests consells. Espero que els hagin servit també, i a la propera, això sí, perquè seguirem parlant.
Gràcies.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Teníem present aquesta vegada la big band francesa del Claude Bolling, que és pianista, és compositor de música per pel·lícules, com va ser la famosa Borsalino del Jean-Paul Belmondo, i autor de peces clàssiques que s'ha relacionat tant amb autors de clàssic com de jazz. És bastant conegut als Estats Units, que també els ha recordat amb interpretacions de bandes com la del Hampton o de l'Ellington. Acabem ara, és un ton sol tall tot el tros, amb No hages del Reinhardt. A la propera, com sempre, si Déu vol. Thank you.
Parcs Urbans de Catalunya, un espai verd per conèixer la història, la biodiversitat i les curiositats dels parcs urbans de les nostres ciutats.
De quin parc urbà de Catalunya parlarem avui?
Del Parc de la Trinitat, que està situat al districte de Sant Andreu, de Barcelona. El primer que destaca és el canal d'aigua que s'estén cap a un dels extrems del parc. A l'altre costat hi ha un turó cobert de gespa envoltat de fileres d'arbres, on cal esmentar la gran escultura de cavalls.
Al Parc de la Trinitat, quin tipus de vegetació hi podem trobar?
Trobem dos extenses praderies de gespa i dues fileres llargues d'albers. També destaca un bosquet amb nombrosos pollancres, plantacions d'oliveres, vella ombres, xiprers i acàcies, i una zona de pícnic ombrejada per les capçades dels plàtans.
Doncs tan sols ens queda saber la fauna que hi viu.
La presència d'estanys i basses afavoreixen un hàbitat per diverses espècies de granota, la serp d'aigua i els tòtils. Les aus urbanes també tenen un important protagonisme al parc.
On podem trobar més informació del Parc de la Trinitat?
A la web de l'Ajuntament de Barcelona, www.bcn.cat.
Aquesta ha estat per avui la nostra secció per conèixer els parcs urbans de Catalunya.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís d'Alec Baldwin amb els animals i la natura. Alec Baldwin, actor nord-americà de cinema i televisió, és el germà gran d'una família d'actors presents tots ells en el món cinematogràfic d'aquestes dues últimes dècades. Activista animalista, participa en diverses associacions per la defensa dels animals als Estats Units. Una de les seves propostes va ser aconseguir la supressió de les caleses amb cavalls utilitzades com a reclam turístic per passejar pels carrers de Nova York als Estats Units. Aquest ha estat per avui la galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura.
La veu dels animals i la natura, un espai informatiu i d'entreteniment de ONG ADA a Ràdio Estel.
Molts d'aquells que tenen més recursos i poder econòmic o polític semblen concentrar-se sobretot en emmascarar els problemes i amagar els símptomes, tractant només de reduir alguns dels impactes negatius del canvi climàtic. Però molts símptomes indiquen que aquests efectes podran ser cada vegada pitjors si continuem amb els actuals models de producció i de consum. Per això s'ha tornat urgent i imperiós el desenvolupament de polítiques perquè en els pròxims anys l'emissió de diòxid de carboni i d'altres gasos altament contaminants sigui reduïda dràsticament, per exemple, reemplaçant la utilització de combustibles fòssils i desenvolupant fonts d'energia renovable. En el món hi ha un nivell exigu d'accés a les energies netes i renovables. Encara és necessari desenvolupar tecnologies adequades d'acumulació. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.